aparquem l'actualitat, les vacunes, les eleccions, la campanya, els ministres, tot això per una estona. Anem a parlar de literatura, anem a parlar, a més d'una literatura, amb uns tocs molt especials de violència, de hooliganisme, del Barça, de tota aquesta Barcelona que no sempre surt a les portades dels diaris. Quico Mat, bon dia.
Bon dia i escoltant Bon Jovi. Farem escoltant Bon Jovi.
Escolta'm, jo he estat fortament criticada quan he dit que m'agradava Bon Jovi, i ara arriba aquí Quico Mat i posa Bon Jovi. Jo no afegiré res.
Exacte, he sigut jo, pots culpar-me a mi tranquil·lament.
Bon Jovi forma part de la banda sonora d'aquest llibre que acabes de publicar, que es diu Revanxa, a més, sí, arriba avui a les llibreries, editat per Anagrama.
Sí.
Té banda sonora, eh? On hauria de tenir?
Té banda sonora, però té una banda sonora que no té res a veure amb els meus gustos particulars, o sigui, és la banda sonora dels meus personatges. O sigui, jo ja fa temps que vaig deixar enrere la part aquesta on vols fotre amb calçador i a cops de puny els teus gustos per ensenyar-los al lector, no? M'ho vaig treure de sobre a la segona novel·la. Ara, els guinyos culturals o cançons o el que surt és perquè són creïbles i formen part dels personatges.
I quins simplement personatges, eh?
Sí.
César
lo más
i
granado,
Amador.
Lo más granado, que es diu.
És una...
Ara... Tinc una inclinació, el que deia el Doblatov, que era una inclinació per la plebe.
Por la plebe. Ara anirem entrant, perquè ja té molt de suc aquesta novel·la. D'entrada, hi ha molta violència.
Hi ha molta violència, però la violència és òbvia. És com un nivell de lo que és el meu llibre. Jo crec que és molt fàcil... Jo crec que resulta més o menys fàcil, no vull ser faltosa, però crec que resulta més fàcil pintar bonic el que és bonic, o sigui, pintar la bellesa d'una cosa òbviament bella, un pare petonejant el seu fill, i és molt més complicat trobar la bellesa en la lletgesa, trobar la bellesa en la violència, trobar la bellesa en una determinada classe social, trobar la bellesa amb aquesta part de gent a qui li han dit xusma tants cops a la vida. I trobar la bellesa allà i trobar la força de tot això és més complicat. I és el que és Revanxa. Revanxa, hi ha una part de tendresa i d'amor i de coses boniques, perquè són boniques, que estan a dintre d'algú que et pot resultar repel·lent.
Et convida a fer un viatge a l'origen, al perquè de la violència o de l'odi, no? De la, sí, ràbia, i t'hi va portant, eh? T'hi va portant.
Sí, jo també volia pintar el... Crec que és un error d'una part de l'esquerra de no entendre d'on venen alguns odis. Tu et pots permetre lluitar contra ells, i ja has de fer-ho, però el que no et pots permetre és no entendre d'on ve un odi. És un odi, és un rancor social molt profund, o sigui, des d'aquest petit... No, amb això no vull fer apologia de la psicopatia, o sigui, hi ha un sector que és eminentment psicopàtic, però després hi ha una part de gent a qui li han dit que era merda des que va néixer, o que va viure als pitjors llocs, que tenia les pitjors famílies, que va veure violència destructiva des que eren molt petits. No esperis que quan siguin grans toquin la guitarra en un foc de camp. O sigui, el que voldran és fer el que fan els meus personatges, que és venjança contra el món. És una venjança completament irracional. No et venges contra el capitalisme o la injustícia del teu jefe o de l'economia actual. Et venges del món i et venges de les coses boniques del món i et venges... La novel·la comença amb un tio de qui s'estan venjant els meus protagonistes. S'estan venjant d'ell perquè els ha robat, però s'estan venjant particularment d'ell perquè és un guai, perquè li va bé la vida, perquè els seus pares molaven, perquè tothom l'estima, perquè té fills, perquè això l'estan destruint.
Tot li va bé.
Per això l'estan destruint. Estan destruint la bellesa, estan destruint a la gent que li va bé. Aquesta és la lluita i l'odi dels meus personatges. Això és cap on van, a destruir la bellesa.
Hi ha dos personatges principals, són l'Amador, que és un skinhead de la facció criminal dels Locos, que és un grup ultra del Barça, i el César, que és exjugador de rugbi i que es guanya la vida venjant-se de pederastes.
Sí.
No? Tenen en comú aquests dos personatges l'ús de la violència?
Sí, tenen en comú l'ús de la violència per aconseguir coses, de la voluntat i la força bruta per aconseguir coses. En el cas de l'Amador, coses condemnables. En el cas del César, no tan fàcilment condemnables, perquè el César és una mica un sicario, d'acord? És un tio a qui paguen per fer això, però els objectes de la seva ira i de la seva venjança extrema són gent que podries considerar que s'ho mereixien, com pederastes, atropelladors en fuga, etc. Per tant, hi ha una part justiciera, equalitzadora de lo que fa. I també s'assemblen amb una altra cosa, s'assemblen amb que venen de bagatges destruïts i de famílies trencades i de dolor infantil. I els dos, en aquest sentit, d'una forma o d'altra, han crescut danyats i amb un odi incurable i innetejable, que no pots treure't de dintre. Una part de podrida dintre del teu cos que no es pot sanar.
I ubiques tot això a la perifèria de la gran ciutat, la perifèria de Barcelona. Ha de passar necessàriament allà?
Clar, jo trobo que hi ha una sobreabundància. Està sobrerepresentada la novel·la barcelonina, que es diu barcelonina, però que en realitat són novel·les de l'Eixample. En realitat són novel·les d'un barri. Hauríem de dir novel·les de l'Eixample o de Gràcia, no? I trobo que està infrarepresentat la perifèria, l'extraradi, els barris xungos, de veritat. Això no surt. I és una cosa que també jo no entenc. No és només per intenció literària o perquè vulguis pintar una realitat que existeix, sinó també és per lo que mola pintar. Els americans i els anglesos el fan perfectament. És la nostra zona exòtica. No hi ha res més exòtic que el delta del Llobregat, un lloc mig abandonat, un lloc que va tenir com una certa, un cert relumbron i unes certes llums de festa o de triomf al 70 i al 60, i que ara és una zona, no fantasma, però semifantasma. Allò està demanant a crits que algú escrigui novel·les sobre allò. És un escenari... Els Yankees haguessin apareunat a sobre per escriure sobre càmpings abandonats i discoteques destruïdes. I és una zona que demana que escrigui sobre ella. És un escenari perfecte.
I personatges com l'Amador, sobretot, no? D'aquest entorn del hooliganisme de Barcelona tan violent, creus que també els hem obviat massa?
Bueno, jo crec que no hi ha novel·les sobre això, però no ho entenc, perquè als Estats Units hi ha 2.000 milions de novel·les i sèries sobre la, jo què sé, màfia italiana. I les màfies d'aquí són un objecte i un entorn tan perfectament novel·litzable o ficcionalitzable com una màfia italiana o com qualsevol entorn de criminalitat extrema i qualsevol grup com estanco i inaccessible de pandilla mafiosa, amb els seus rites, amb la seva jerga, amb la seva forma d'actuar, amb els seus vincles d'afinitat, amb la seva jerarquia, doncs això també demana a crits una novel·la. Per què hem d'escriure novel·les sobre coses alienes a nosaltres, o sobre màfies, o sobre la camorra? Jo no puc escriure sobre això, però sí que puc escriure sobre les màfies locals.
Ara has dit, amb la seva jerga, pot ser que t'hagis inventat un idioma?
M'he inventat un idiomilla, sí, m'he inventat bastant.
O sigui, jo ara ja, que ja, he de confessar que no me l'he acabat, vaig per tres quartes parts, però ara ja entenc...
Vas molt avançada.
Entenc bastant, però nyato, nursa, bachi, trinqui, machino... Machino és el cotxe.
Machino és el cotxe, sí.
Ara ja...
No maquino, com diu la meva dona. Machino.
Machino.
És machino. Sí, em vaig inventar una llengua. Jo, d'adolescent, feia servir una jerga particular en el meu poble, que era una jerga, no diria ni tan sols del meu poble ni del Baix Llobregat, era una jerga de tres carrers del meu poble i que formava part de la meva colla, i hi havia paraules que eren incomprensibles, ja et dic, no només a Barcelona, sinó si te'n anaves a l'altre punt del poble ja ningú en tenia, perquè eren codis de pandilla absoluts. El que passa és que jo no volia volcar aquests codis de colla meus en un llibre que no va de mi. O sigui, no volia estar massa familiaritzat amb una llengua. Així que me'n vaig inventar una altra perquè volia que ells parlessin amb slang. Volia que ells tinguessin un criptollenguatge privat, incomprensible des de fora.
Què és la nursa?
La nursa és la cara.
I els ulls com els dius?
Hi ha un parell de catalanades, però l'altre m'ho he inventat. O sigui, realment, hi ha un parell de coses, bona, menjar i tal, que sí que són el típic catalanisme, castellanisme, però els altres són inventats.
Escolta'm, pot ser que les mares no surtin gaire ben parades en aquest llibre?
Sí, els vincles de sang, sempre les meves novel·les sempre són aniquilats i trepitjats bastant. Quasi tots els vincles, excepte en aquesta novel·la, crec que hi ha la relació que s'hi redimeix els vincles de sang, que sempre m'he dedicat a trepitjar i escupir sobre les novel·les anteriors, que és la relació del César amb la seva germana i amb la seva neboda, que és una relació... Clar, la gent tendeix a pensar que perquè aquesta gent és violenta o fa servir la força bruta, que no tenen empatia. Però sí que la tenen. El que passa és que és un cercle molt estret d'empatia. Però jo em plantejo, qui té més amor? Algú que tot l'amor el dedica a dues persones o algú que el reparteix entre mil? A aquelles dues persones els hi toca molt amor. Els hi toca tot l'amor d'algú. Pues, per tant, és una part que és benigna i tendra d'un tio que no diries mai que és benigna i tendra.
I creus que algú, després de llegir-se aquesta novel·la, Revanche, arribarà a alguna conclusió al voltant de per què serveix la violència, si la violència serveix per aconseguir algun objectiu?
Jo he vist... Sí, jo no escric llibres sobre temes, no volia que fos un llibre de reflexió sobre un tema, jo escric llibres sobre trames, sobre història, sobre folklore local, sobre mites locals, però sí que és inevitable pensar que hi ha una part de violència, i una part de violència vil i infame, i hi ha una part de violència que té un sentit i que és eminentment justa o que es pot aplicar d'una forma justiciera. Qui no hagi vist mai, com jo he vist, els ulls d'un bully o un matón en el moment que rep el primer cop de puny, aquella cara de desconcert, humiliació, tristesa i ràbia, no entén el poder de la violència per acabar amb un tipus de violència. Mm-hmm. Aquell bully ja no tornarà a ser bully. És impossible. Era només bully com el Charles Manson. Charles Manson només es carregava penya que era inferior a ell. Mai anàvem a pagar la gent que era més dura que ell. Yeah. I aquests matons mereixen el que els hi passa.
I aquests, anava a dir-li matons, no ho sé, però aquestes bandes com els Locos, que són els protagonistes de la història, van existir de veritat, a Barcelona?
No, bueno, jo, això és, de nou és una història completament inventada i ficcionalitzada. Jo què sé, mai diries que Apocalipsi Now és un documental sobre Vietnam. És una història d'uns tios que els passen unes coses en un entorn que ha de ser creïble, que és Vietnam. En aquest cas jo també m'he inventat tot això, m'he inventat les relacions entre ells, m'he inventat el tipus de banda, però sí que està basat pues, en un tipus de màfia futbolística mundial, vamos, no particularment d'aquí ni particularment espanyol, és mundial i és una estructura jeràrquica i tal, i això sí que vaig voler enterar-me de què anava. I a part que als anys 80, pues, els elements que integraven aquest tipus de grups eren celebritats, eren molt coneguts, eren els nostres monstres. Jo no tinc els monstres dels meus avis, a mi no em venia l'home del sac, a mi... qui em feia por quan era petit doncs eren els famosos criminals neonazis de Barcelona, de qui parlaves era d'això, nen, menja't la sopa o vindran els neonazis a pagar-te, no? Doncs era una mica aquest era el meu folklore i per tant no he volgut tampoc esbrinar la veritat sobre casos reals. Jo m'he quedat amb la llegenda i amb la invenció i m'he inventat una cosa en base a coses que havia sentit i en base a moltes coses que m'he inventat.
Quico Mat, no marxes, encara? Tens una estona més?
I tant.
Val, doncs vinga, anem al butlletí i seguim parlant amb l'autor de revanxa. Aquesta banda sonora que ja veuràs, Òscar Fernández.
Hola, molt bé.
Què et sembla, eh?
Aquesta sí que et meto com...
Molt bé, Springsteen, molt bé.
Aquesta sí, eh?
Aquesta et meto com xifla, el que passa que m'he tirat tota la vida fent veure que no, però ara puc dir-ho.
Ara sí, a l'Òscar també li encanta, i per tant crec que t'encantarà també revanxa, Òscar.
Va, molt bé, me l'apunto. Però aquí com a és bastant garantia, per tant...
Gràcies.
Vinga, anem al butlletí.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Les 11 i 9 minuts. Aquesta també sona molt, en el llibre.
Temazo. Sí, l'Amador l'escolta a la presó mentre s'aixeca mancuernes de 40 quilos.
L'Amador existeix?
M'agrada la contraposició que entre aquestes cançons, que podien ser, bueno, bordejant lo cursi o lo sobresentimental, amb algú com l'Amador, que és una bèstia, a part de, per dir-ho ràpidament.
És una bèstia.
Sí,
sí però tornem al que dèiem abans, és sensible.
És sensible, sí.
I a bueno, més passa per un moment complicat, no? Perquè plora...
Clar, i és homosexual, en secret, clar. Mm-hmm. És una part, bueno, això es diu a la contra, no es desvetllar cap secret del llibre. És homosexual en un món testosteronat i sobremasculinitzat, on això s'ha de mantenir en secret. Això és una altra de les coses que el corroben.
El torturen.
El torturen, clar.
Va existir l'Amador?
No, clar que no. No. No existeix ningú, jo m'invento. Tots els meus, no, però totes les meves novel·les no hi ha ningú real, tothom és inventat. Però és una figura... Els monstres, o sigui, el monstre Frankenstein, com més t'acostes, més entendràs què li passa, quin és el seu dolor i la seva pena. L'Amador no existeix, però jo l'he explicat d'una forma que passes a... veus més enllà del seu pelatge i les seves ungles, veus el monstre, veus per què és així. Mm. I és inevitable que quan t'expliquen bé un monstre, per què anàvem tots amb el Tony Soprano si els seus enemics eren iguals de cabrons que ell? No hi havia cap altra explicació que te l'havien explicat superbé. Te l'havien explicat tan bé i havies entès el seu pare com era, havies entès com era la seva mare que mai li va donar amor. El mateix, el Soprano no és cap influència en el que faig, però és un exemple de com et descobreixes tu com a lector, et sorprens anant amb un tio condemnable, clarament poc recomanable, sí, com l'Amador. És un xungo, realment. No és un infiltrat, no és un poli... És un xungo. Però és un xungo que t'han explicat al mil·límetre. O sigui, saps tot d'ell, saps la por que té, saps el dolor de la seva infància, saps l'anhelo que té de la seva mare, saps el que els hi va passar de petits a ells... I això et fa que estiguis amb ell. Estàs amb ell malgrat la desviació i el dolor que provoca, estàs amb ell.
I tot això escrit i explicat d'una manera, amb un estil, Quico, que jo no sé si ets conscient de l'efecte que genera en el lector, que és addictiu.
Totalment.
Això o sigui, fa mal...
Això és glutamato.
I és addictiu.
Això és glutamato. O sigui, és el que posen en el Kentucky o el McDonald's. Algo que et fa seguir menjant sense parar. Però això, res d'això és casual. La tècnica... Hi ha dos tipus d'art contraposats, no diria enemics, però gairebé. Un és l'art que reclama atenció sobre ell i sobre la tècnica que utilitza, que diu, mireu quina tècnica, i l'altre, que és el que jo faig, i altres artistes que m'agraden, que és l'art que utilitza tota la tècnica per emmascarar la tècnica. Tu mai veuràs la tècnica aquella. En el pop això és molt obvi. Coses ultra treballades que tu no veus treballades. Tu el que estàs fent és ballant. Estàs ballant i cantant. Tu no veus que allà hi hagi una feina meticulosa d'edició o d'aplicar un violí aquí on toca. Doncs el mateix passa amb Revanche i amb Com escric jo. Tota la tècnica està feta perquè tu no veges que hi ha tècnica i perquè sigui un passapàgines absolut. Aquesta segona persona falsa de l'Amador està molt currada, està lleig que ho digui, però està molt currada, perquè és una primera persona encoberta que, a més, sembla que t'interpel·li a tu, al lector, directament, a la vegada que parla en tercera persona d'un altre. O sigui, jackpot de malabarisme de veu que mai cap lector sabrà la feina que això representa, mai, perquè aquella veu és tan natural i t'està parlant a tu directament que necessites saber què li passa a aquell tio. El coneixes.
Perquè hagi llegit altres llibres de Quico Amat, aquí d'humor en trobarà poc, eh?
Sí, la veritat és que m'ha sortit d'una novel·la poc humorística, però totes les ferides que se'm anava acudint així de xamza i jocoses mentre anava escrivint Revanche, que era una novel·la refractària a l'humor, aviam, hi ha humor, però ultra subtil. O sigui, crec que només em fa gràcia a mi. O sigui, l'has de buscar realment amb microscopi per trobar les dues o tres seccions mínimament humorístiques. Per tant, totes les bogeries que s'anaven acudint, o les estracanades, o les coses més, òbviament, de nudisme públic, o d'humor anglès, o d'escatologia, les anava apuntant. Jo no les tiro, les vaig apuntant per un futur projecte. I ja et dic jo que necessito un futur projecte humorístic, perquè escriure això no ha sigut un pícnic, que diuen els anglesos.
No, t'ha fet mal, t'ha passat factura.
Clar, no pots... Hi ha la part de patiment tècnic, això és inevitable i d'ofici, de sortirà bé això, aquesta veu està a complerta, la trama funciona, i després hi ha el patiment de submergir-te, i això ho dic sense voler sonar més que jica de lo que és, de submergir-te en la foscor. Vull dir, això és així, si comences a escriure d'abusos i de famílies destruïdes i de penya ultraviolenta, qui a més li han fet mal de petit, és inevitable que allò t'acabi passant factura. I ha sigut el llibre, jo diria que de tots els que he escrit, el llibre que més m'ha entristit i més m'ha enfosquit l'ànima. El que passa és que també hi ha l'acceleració de la violència, també és un antídot contra això per l'escriptor, perquè estàs deprimidíssim escrivint això i a la vegada excitat per la força d'aquells personatges. No?
Per quan una nova novel·la de Quico Amat?
El meu editor em va dir, a la meva primera novel·la, em va dir mai parlis de la teva propera novel·la. Però va ser com una ordre de l'Herralde. Nunca hables de tu pròxima novel·la. I jo necessito posar-me en novel·les aviat, quan s'acaba la promo, no, perquè estic fent promo, anava a dir de parranda. S'assembla bastant.
Interessant.
Perquè estàs d'entrevistes tot el dia, això. I no et podries concentrar encara que volguessis. Però necessito tenir un projecte ja pensat, i ja el tinc, i a la mínima que pugui em posaré en una altra novel·la.
Per tant, escriure, escriure i escriure, eh?
Sí, és l'únic que faig, realment, escriure, en pijama. Ningú ho veu, perquè quan surto em poso presentable, però en realitat l'escriptor, la seva vida és en pijama, és molt poc glamurosa.
Quico Amat, moltíssimes gràcies per venir-nos a explicar.
Gràcies a vosaltres.
Una mica millor que és aquesta revanxa que acaba de publicar Anagrama. Moltes ganes d'acabar-la de llegir per part meva, i us recomano que l'ataqueu si encara no ho heu fet. Molta sort,
gràcies.
Quico.
Gràcies.
Mira, és un quart de...
T'has
passat bé? Que
sí,
bé. Doncs pots tornar quan vulguis.
Pues venga.
De fet, mira, hi ha aquí votacions a l'equip per si vols venir cada setmana a parlar de... del que vulguis.
Perfecte.
Vinga, un quart de 12 del migdia, seguida les Dives del Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rossell.